Diàlegs, amb Elsa Cano i Adrià Giró.
Aviat, aviadet, arriben les vacances. Per uns més aviat, per altres més tard. Però la calor que ens comença a fer treure la roba, a demanar cervesa a les terrasses i a comprar de nou crema de sol, ens anuncia que el bon temps ja és aquí i que aviat vindran aquells dies de pausa tan merescuts. Alguns ja comencen a comprar tiquets per grans creuers, a reservar habitacions d'hotels a les illes, parcel·les als càmpings o també hi ha aquells que es queden a casa. Sigui el que sigui, tots esperem les vacances per descansar i relaxar-nos. En l'últim programa de diàlegs d'aquesta temporada, sí, és avui, discutirem sobre les vacances i el dret a tenir-ne. Tanmateix, no volíem acabar sense fer alguna cosa especial. Per això avui ens acompanya en Cels Naranjo, estudiant del màster d'advocacia i també amic, per suposat. Com estàs, Cels? Què ens expliques?
Molt bé, molt bé. Amb els mateixos nervis dels primers dies de ràdio, però molt, molt content. És un honor que m'hagueu convidat al vostre programa.
L'honor és nostre, eh?
L'honor és nostre, Cels.
Un programa en el qual heu tingut ocasió de parlar de molts temes interessants, de política, racisme, amor, sexualitat, sobre els estudis, el fracàs, la democràcia, l'eutanàsia. Per tant, això seria una mica el resum de la temporada i per mi és un honor que m'hagueu convidat a aquest vostre últim programa.
Que guai, moltes gràcies. Doncs, en Cels, bueno, si vols fer-nos uns 5 cèntims de què ens explicaràs avui.
Parlaré una mica sobre la regulació de les vacances des del punt de vista, de, sobretot, del treballador salariat.
Perfecte. I, per altra banda, a la meva esquerra, el meu filòsof preferit, Adrià, de què ens parlaràs tu avui?
Bé, doncs ja que parlem de temes de treball, se m'ha ocorregut la idea de plantejar el treball des d'una pregunta, des de si el treball ens emancipa com a éssers humans, ens dona un sentit durant la nostra vida quotidiana, o si realment el treball ens aliena i ens fa perdre la nostra identitat com a éssers humans. Bé, intentarem respondre a aquesta pregunta a mesura que avancem en la secció, bueno, en el moment que parlem de la filosofia, però bé, que espero que arribem a algun lloc.
Sí, no? Com sempre, aquí diàlegs. I en el meu cas, bé, breument, al principi us faré un repàs sobre com està el tema de les vacances en el nostre país i en d'altres. Qui fa vacances? A tots els països fem els mateixos dies de vacances? Contestar aquest tipus de preguntes. Comencem, doncs. Iniciem el programa parlant d'uns quants números. Quins són els països del món que gaudeixen de més dies de vacances retribuïdes? Ens hem de situar a Europa per assenyalar-los. Tretes les dades d'un informe elaborat per Trabajando.com i Universia, els treballadors europeus són els més beneficiats en vacances retribuïdes, on hi podem destacar països com el Regne Unit, amb 28 dies de vacances, Itàlia amb 26, o Dinamarca, Àustria, Suècia i Eslovàquia amb 25. Us deveu estar preguntant quants dies tenim a Espanya, oi? En concret, 22 dies de vacances. Molt de prop ens segueix Alemanya, que en té 24. Tot i així, països com França o Finlàndia gaudeixen d'una mitjana de 30 dies. De fet, aquests dos països són els països del món on hi ha més vacances anuals pagades. Però, i si sortim del marc europeu? Tenim països com a la Xina, on s'ofereixen 5 dies hàbils de descans. Però el que sorprèn més, o si més no, el que em va sorprendre més, és que les vacances no són obligatòries. A l'altre costat d'oceà, a Mèxic, fan 6 dies de vacances, encara que se'n donin 2 més per cada any que treballes fins a un màxim de 12 dies. I seguidament tindríem Estats Units o el Japó, que són països als quals els descans duren una mitjana de 10 dies hàbils. Tanmateix, sembla que nosaltres tenim sort que les vacances són obligatòries i durant tants dies si comparem amb els altres països, oi?
Però em sembla que no tothom té aquesta sort. Què ens en pots dir dels autònoms?
Sí, de fet, ara en volia parlar. Tot i així, abans d'encetar el tema dels autònoms, volia ensenyar-vos una cançó. Potser trencarà una mica aquesta serietat i serenitat que ens caracteritza aquí a Diàlegs, però la cançó no té pèrdua. Us estic parlant d'una versió que va fer Carlos Roca, un youtuber, l'any passat, que agafa una cançó de la pel·lícula Frozen, que canta l'Olaf, aquell ninot de neu, per qui no ha vist aquesta pel·lícula, i que la versiona fent veure, l'Olaf somia, que és ser un autònom a Espanya.
Muchas veces me gusta cerrar los ojos e imaginar cómo sería ser autónomo. Siempre quise ser un autónomo español y hacer lo que sea que haga un autónomo. Ahorrar sin cesar, libre de impuestos, disfrutar sin sentirme nunca explotado. Yo viviré como un señor con un sueldo muy molón. Cuota de autónomo no habrá y podré respirar. Ya no puedo esperar, ser autónomo suena genial. Es tan fácil ser lo que es tonto el que no lo sea. Ni yo, ni tú, ni yo, ni tú. Viviremos asfixiados por el propio Estado, ya que somos su bien más preciado. No tendremos que cobrar ni un duro en negro. Siendo autónomos está protegido. Emprender será como ver mi sueño hecho realidad. Ser autónomo español es lo mejor. Disfrutar del calor yo podré. Ni el rojo, ni el azul, ni el naranja, ni el morado harán imposible mi sueño de autónomo.
Está fumado.
¡Ey, déjalo!
¡En España!
Millor és agafar-se les coses amb humor, no?
Cert.
Sí, però d'alguna manera el que fa és donar constància d'una evidència, no? Vull dir, al final, quines són les condicions a les que vivim aquí, no? Vull dir...
Exacte, de fet, si comencem a parlar dels autònoms, a Espanya un 11,21% del total de treballadors ho són. Entre ells hi ha notaris, dentistes, fruiters, repartidors... De fet, persones de quasi totes les professions. Potser els autònoms que hauríem de destacar especialment són aquells més d'un milió i mig que tenen un negoci en el qual són ells, només ells, els únics treballadors i en alguns casos no han pogut fer vacances durant no només els últims anys, sinó durant les últimes dècades. Molta d'aquesta gent té por de fer vacances per diferents motius. Alguns perquè tenen por de perdre clients, altres perquè es poden retrasar comandes o perquè els hi surt més a compte obrir el bar, la botiga, la consulta, que tancar si miren els beneficis a final de mes. Una de les possibles solucions que proposa la Federació Nacional d'Associacions de Treballadors d'Autònoms és que cada autònom cal que coneixi molt bé el seu negoci per així poder fer una bona planificació per tal d'aconseguir veure quan és millor tancar i descansar uns dies. Arribats a aquest punt, donem la paraula a en Cels Naranjo.
Bé, sí que és veritat que, clar, des del punt de vista dels autònoms no tenen unes vacances pròpiament reconegudes perquè, clar, treballen per ells mateixos. Aleshores, aquí, com bé deia l'Elsa, dependrà de la seva capacitat d'organització, no? Però més que res, jo parlaria ara sobre la regulació de les vacances dels treballadors assalariats, és a dir, dels treballadors que treballen dins l'àmbit d'organització i direcció i control d'un empresari que els contracta mitjançant un contracte de treball, no? Que són l'àmplia majoria, de fet, tot i que també els autònoms són un gruix destacat, eh? L'Estatut dels Treballadors reconeix en el seu article 38 les vacances anuals retribuïdes, que suposen doncs, el període d'interrupció de la prestació de serveis més ample que estableix la nostra legislació. Aquestes vacances anuals retribuïdes no són substituïbles per compensació econòmica, que per això abans l'Elsa deia que eren obligatòries, tot i que el que sí que no impedirien és que el treballador treballés per una altra empresa o per compte propi durant aquests dies. És a dir, són uns dies de descans respecte a l'empresa on es té vacances, però es pot emplear el temps...
En el que es vulgui, no? Vull dir, no fa falta que es faci vacances obligatòriament.
No cal fer, no ha de ser necessàriament oci, sinó que podria ocupar-se en una altra empresa si així ho desitges.
Però podria estar contractat en una altra empresa, en aquells 30 dies o 20 dies.
Sí, venen a ser obligatòries dins de l'empresa on es tenen les vacances, però no impedeix que aquest temps el pugui destinar a estar contractat per una altra empresa. Sí, és perfectament possible i queda a criteri del treballador, que ho pot invertir com més bé li sembli. Aleshores, el pacte sobre els dies concrets de les vacances serà el que prevegui el conveni col·lectiu o el que s'hagi pactat en el contracte individual amb el treballador, no? Tot i que sí que l'Estatut preveu, ho diu amb dies naturals, són 30 dies naturals, és el que preveu la nostra legislació. A partir d'aquí es pot ampliar, evidentment, tant com es vulgui. I aquests 30 dies naturals no tenen per què ser seguits. Poden ser, evidentment, fraccionats, però sí que el que preveu un conveni, el 132 de la OIT, és que almenys hi ha d'haver 2 setmanes ininterromputes. Això sí que està previst. Aleshores, el període en què s'han de gaudir es fixarà de comú acord entre l'empresari i el treballador, segons el que diu l'Estatut, i en cas de desacord, el treballador hauria d'interposar una demanda davant de la jurisdicció social, o sigui, un jutjat laboral, per entendre'ns, i a través d'un procediment més ràpid fixaria la data concreta i s'hauria d'acatar aquesta decisió, això sí. Aleshores, el calendari de vacances es fixa per cada empresa i el treballador ha de conèixer les dates en què gaudirà les vacances amb un mínim d'antelació de 2 mesos, això sí. I llavors, una especial importància tenen els supòsits en què les vacances coincideixen amb una incapacitat temporal. Quan és una incapacitat temporal que es deriva d'embaràs, part, lactància natural o suspensió del contracte de treball per certes causes, com és ara l'adopció, que són situacions especialment protegides, no? Hi ha dret a gaudir-les en una altra data diferent. I pels supòsits en què les vacances coincidissin amb altres incapacitats temporals d'altres contingències i no es gaudissin durant l'any corresponent que toquen, d'1 de gener a 31 de desembre, es preveu que hi hauria dret de gaudir-les des de que s'acabés la incapacitat temporal i sempre que no haguessin passat més de 18 mesos des del final de l'any en què es van originar.
Jo a vegades sempre m'he preguntat, Cels, què passa amb aquells contractes que diuen que fas menys hores de les que en realitat fas? Perquè no només hi ha problemes amb la cotització de les teves hores, sinó que alguns contractes t'obliguen a fer menys dies de vacances.
Sí, això és cert, és un fenomen també bastant estès, no? I clar, és un problema greu de que el contracte estipula unes hores que no es corresponen amb la realitat dels serveis prestats i té aquestes incidències com en la cotització a la Seguretat Social, que després pot determinar que una prestació que rebi el treballador sigui inferior a la que li correspondria, i en molts altres drets les vacances també és un d'ells, perquè si alguna cosa funciona amb les vacances és el principi de proporcionalitat, no? És a dir, en funció de les hores i del contracte. Vull dir, són 30 dies naturals comptats si es treballés tot aquell any, però sempre va a proporció si el treballador comencés a treballar un cop l'any ha començat o acabés el contracte de treball abans d'acabar l'any o fos un treballador temporal. Llavors, clar, en aquests casos pues sí que té incidència la proporcionalitat. Aleshores, aquí la solució, si no hi hagués opció d'arribar a un acord amb l'empresari, seria també pues, interposar una demanda perquè el jutjat reconegués que es presten més hores de servei.
I una altra pregunta que també em rondava pel cap, fins a quin punt tenim dret a escollir les vacances quan volem? Perquè moltes vegades és un tema personal, però el meu pare l'obliguen a fer al setembre, la meva mare a l'agost, i dius, fa anys que no fan vacances junts, llavors qui té potestat per dir quan?
Sí, aquest és també un altre dels problemes bastant freqüents, perquè a més la nostra regulació és bastant escueta en això de les vacances i sempre es remet molt als convenis col·lectius. De fet, com més ho precisin o ho acotin, ens ajudarà també a tenir aquesta previsibilitat. Però clar, la llei només diu que es fixarà de comú acord el període en el qual s'han de gaudir, no? Llavors, suposo que dependrà molt de l'objecte o de l'activitat que té aquella empresa, de com s'organitza el treball, de si la producció para o no, de la capacitat negociadora que es pugui tenir, i és veritat que és una font de conflictes no només entre el treballador i l'empresari, sinó inclús amb altres companys de la feina, perquè clar, poder tots volem agafar, no?
Les vacances a la mateixa època de l'any,
i clar, en aquest sentit sí que...
Però tampoc sembla que hi hagi una predisposició de les empreses per afavorir d'alguna manera que en aquest cas el treballador pugui escollir, diguem, no? No tinc aquesta sensació, vull dir, sempre sembla que et venen imposades i que tu no pots, doncs, o si pots dir-ho, has de passar per un procés llarg. I imagina que si has d'arribar fins i tot a
clar,
anar
si,
més enllà.
Si no has d'anar directament a un tribunal perquè et canvi la data, si no estiguis d'acord.
Fins a quin punt a un treballador li surt a compte arribar fins aquí per posar les vacances a un altre moment.
Perquè després has d'anar treballant a la mateixa empresa amb el mateix cap que...
Sí.
Que ja veurà que... Exacte.
Clar, i d'aquí deriva sobretot també això de que el treballador mínimament ho hagi de conèixer, doncs, amb aquests 2 mesos d'antelació, quines dates tindria vacances, perquè podem vull planificar per anar, bueno, per marxar, vull dir, per fer qualsevol...
I un altre dubte, perquè clar, els treballadors no només tenen les vacances, sinó tenen dies personals, tenen dies de lliure elecció, i també dependrà de l'àmbit laboral on estiguis, perquè fa poc m'haig d'entrar que en l'hostaleria tens 5 dies que pots escollir personals, per exemple, però si després sé que quan ets mestre pots arribar a mantenir un mes, em sembla que és de lliure elecció, no? Tota aquesta informació, com la pot aconseguir el treballador? Perquè a vegades sembla que en els petites i mitjanes empreses, sembla que això no acabi de conèixer ningú i el cap s'ho acabi agafant com si fos el rei i no seguir les normes. Vull dir, si ens podies ficar una mica de llum en tot això.
Clar, la base perquè el treballador pugui gaudir tots els drets que li corresponen és la informació, és conèixer sobretot el seu contracte de treball, si està adequat a la legalitat, conèixer els mínims que fixa l'Estatut, però també conèixer sobretot quin conveni col·lectiu se li aplica, sobretot si és sectorial o de quin àmbit, si és estatal o autonòmic, perquè clar, els convenis sí que milloren els drets respecte al que fa l'Estatut dels treballadors i allà podem tenir estipulats dies, no? Aquí hem de distingir les vacances pròpiament, que són les vacances anuals retribuïdes que hem parlat abans. Després hi ha pròpiament dies festius, pels quals tothom és festa i queden fixats doncs, per l'Estat o les comunitats autònomes i són, evidentment, no recuperables i retribuïts. I després una altra qüestió diferent són permisos que corresponguin doncs, legalment o per conveni col·lectiu, per exemple, doncs, per mort d'un parent proper o per haver contret matrimoni, etc. I llavors una altra cosa seria els dies de lliure disposició, que sí que es poden pactar o pot existir un pacte en l'àmbit d'aquella empresa o d'un conveni col·lectiu que reconegui doncs, els treballadors, per exemple, dos dies de lliure elecció l'any i un procediment de notificació de doncs mira, jo voldré gaudir aquest dia perquè l'empresa ho sàpiga i es pugui organitzar.
Hi ha alguna web o les gestories o algun lloc on, si ara, per exemple, ens estigués escoltant algun treballador que volgués saber si sóc dentista o treballo d'ajudant de dentista, quins dies, quants me toquen, això? Hi ha algun lloc que ho digui o en el contracte, quan te'l donen, en principi tot això està explicat?
Bé, estigui o no el contracte, que l'ideal és que si el contracte ens preveu comptes més coses, més informació tindrem. Però si no, sempre l'empresari també té una obligació d'informació al treballador o si no, el treballador doncs, hauria de, o d'assessorar-se o de buscar pel seu propi mitjà un conveni col·lectiu que veiés ben bé que li és aplicable per la seva professió i mirar la regulació concreta d'allà. Sí.
I ja per acabar, i ja comencem amb la filosofia, en una empresa un treballador pot dir que se'n va de vacances i al mateix temps, tot i així, no realitzar-les i quedar-se treballant? Saps què vull dir? Que es faci com una espècie de tripijoc que el cap digui, aquest treballador està de vacances però el trucaré a les 3 que em vingui a fer 2 hores i que se'n vagi.
No, això és una cosa que està prohibida perquè les vacances són un dret indisponible i renunciable i no són substituïbles per diners. Sí que hi ha una excepció al fet de que no es pugui substituir per compensació econòmica, que és en aquells casos en què finalitza la relació laboral, finalitza el contracte i no s'han gaudit unes vacances. Aleshores sí que la part d'aquestes vacances que no s'han disfrutat s'hauria d'incloure en el conegut com a finiquito. Això sí que seria un supòsit. I ja per anar tancant, sí que també trobo interessant parlar del que s'ha de cobrar. També dependrà del conveni col·lectiu, però en principi seria la retribució normal o mitjana. Ara, això sí, si hi ha alguns plusos que van vinculats a la prestació efectiva, per exemple, un plus de nocturnitat perquè es treballa de nit, pot ser que aquest no es pagui perquè, clar, es pagaria el salari base, més poder algun altre complement o algun altre plus, però, per exemple, els que van molt vinculats es poden haver exclòs. Però
Una pregunta que et vull fer. Ara t'exposaré el cas d'una persona que conec, que en aquest cas li va passar. Em va comentar aquesta persona que ella té una jornada laboral doncs, X i aquesta persona tenia un dia, no sé si de festa, de lliure elecció, clar, en tants aspectes formals, ja no sé fins a quin punt és dia de festa, dia de lliure elecció, però resulta que jo tenia que veure aquesta persona i no la vaig poder veure perquè la van trucar de la feina per dir si podia perquè s'havia quedat amb poca gent, etc, en el lloc on treballava i necessitaven gent, necessitava que vingués. I llavors, en aquest cas, ell s'hi podia haver negat?
Clar, aquí...
Tu et pots negar? Perquè, clar, si t'hi negues, després passa el que comentava l'Elsa abans, després el cap seguirà sent el mateix i tindrà en consideració que tu, quan ells l'has necessitat, no has volgut fer-ho. En el cas que hagués estat un dia lliure...
Sí, si fos un dia que legalment li correspongués com a lliure o que fos... A veure, evidentment, sobretot si fos festiu...
No, en aquest cas no és festiu.
O ell hagués notificat que s'agafava aquest dia com a lliure disposició i al començament l'empresa li hagués respost doncs, que li concedien aquest dia i que quedava enterada l'empresa, clar, en aquest supòsit sí que es podria negar i no suposa un incompliment del contracte. El que sí que suposaria un incompliment és doncs, faltar reiteradament o agafar-te dos dies com et doni la gana. Més que
tinc la sensació que en moltes ocasions però aquestes formalitats obviades completament i no saps fins a quin punt doncs, tu pots fer alguna cosa per dir doncs no, avui no em toca.
Això és una cosa bastant habitual, però clar, també la legislació estableix que si un ha de treballar també sàpiga amb una certa antelació quins horaris farà i quins dies ha de treballar, per precisament, a part de que s'ha de respectar la jornada i els períodes de descans, doncs també s'ha de respectar que el treballador legítimament es pugui organitzar el seu temps. I clar, això requereix una certa previsibilitat dels dies que tens d'ocupació.
Sí, jo crec que passa molt que la línia entre el que s'hauria de fer i el que realment es fa, depenent d'on estàs, a mi em passa a vegades, no?, que em diuen el dimecres, has de venir el dimecres a la tarda, i és un, tinc vida. Però clar, si dius que no, sempre et pots emportar males mirades, o després no poden comptar amb tu, i clar, la línia entre el que és personal, o com ens comportem com a éssers humans, amb les nostres emocions i els nostres problemes, i el que legalment hauríem de complir. Mm. Però sí. Bueno, i posats a parlar d'éssers humans, i del que tenim a dins, i aquestes coses, Adrià, sisplau, comença amb el teu discurs. Ara deixarem una mica tots els termes més legals i tècnics, i anem a parlar del significat del treball per nosaltres.
Doncs sí, mireu, en primera instància m'agradaria presentar la figura de Guy Debord, filòsof i cineasta francès. No sé si he pronunciat bé, però bé, tant se val. Des de bon començament, des que hem començat el programa, hem estat discutint sobre tot aquest tema de les vacances i sobre els drets laborals. Un tema que, sens dubte, ens afecta o ens afectarà a tots d'una forma o una altra en el nostre futur més proper, no? És evident. Això em porta a plantejar-me, a mesura que en Cels parlava, una qüestió que segur que molts no heu obviat a casa després d'una llarga jornada laboral. El treball ens satisfà com a éssers humans o ens aliena? O sigui, si el treball ens fa perdre la identitat com a éssers humans, és a dir, si ens satisfà o realment ens fa perdre la identitat. En aquesta dicotomia entraria el debat. Potser no ho pensaríeu en aquests termes, però segur que molts us pregunteu si val la pena treballar i si en el cas de poder-nos-ho permetre, renunciaríem a la nostra feina. Debord entén que el treball, d'alguna manera, ens oprimeix, ens fa espectadors. Per Debord som espectadors de la nostra pròpia vida. La veiem passar i no som conscients que l'estat quo ens resulta còmode. Això ho combina amb la següent idea. Les imatges són el llenguatge del capitalisme per excel·lència. Deixant a banda el significat explícit de la paraula imatge, vindria a dir que som espectadors de la nostra pròpia vida i que les relacions socials estan mediatitzades per imatges. L'espectacle és un concepte arrelat en el més profund del capitalisme, en el sentit que ens buida el sentit de la vida, valgui la redundància, i ho apunto. Ens treu la capacitat de ser crítics en primera persona i ens fa ser espectadors en comptes de ser actors en primera persona d'aquesta vida.
Com si el capitalisme ens convidés a viure un espectacle sense deixar-nos veure el que hi ha fora, no? Com si estiguéssim en un Matrix o alguna cosa així.
D'alguna manera, com si fos un Matrix, diguem que només es basés en l'espectacle i en aquesta puntualització d'agafar les imatges com a eina per fonamentar això. I bé, ara em ve al cap, les xarxes socials són un exemple. Qualsevol disciplina que trobem que, per exemple, portem a una disciplina concreta, el cinema, i el cinema que és espectacular en el sentit que té uns efectes que desborden completament tot i que ens fan, doncs aquest tipus d'espectacle ens fa passius, ens fa espectadors. I bé, és això, és aquesta una mica la idea de Debord. L'espectacle, per Debord, l'espectacle era el pas obligat dins el sistema de producció, ja que permetia la divisió del treball i la pèrdua de tot punt de vista unitari i de perspectiva. O sigui, de fer uns passos enrere i preguntar-nos què estem fent. Llavors, aquesta concepció i aquesta forma d'entendre com s'ha de viure ens porta a l'alienació, a la pèrdua de la identitat i a viure com a simples espectadors de la nostra vida, en no adonar-nos que estem vivint, en ser espectadors, en ser passius. I això, sens dubte, recorda Marx. Marx definia que s'hauria d'eliminar la divisió del treball per tal d'aconseguir una societat de treballadors en la qual tothom pogués estar satisfet del seu treball. Però bé, aquesta idea, com molts de vosaltres ja podeu entendre, és bastant utopista, ja que no pots eliminar una jerarquia, que hi hagi peixos més grans i d'altres més petits. Això, tal i com està muntat el sistema ara mateix, és impossible. Per exemple, portem-ho al cas quotidià. En un hospital no pot eliminar-se la jerarquia en cap circumstància. Seria un despropòsit. Qui donaria les ordres a una operació? Marx entén que no ha d'haver divisió del treball perquè pensa que és una esclavització de l'individu. D'aquí que Marx defengués que tot acabaria en el sistema comunista, on la divisió del treball no existiria. Però bé, al final el capitalisme és això, és una utopia, en segons qui ho pensi, no? D'altres no, evidentment, però bé, hi ha opinions per tot, suposo. Per fer-ho sintètic, molt resumit, el capitalisme t'imposa unes normes de vida que et frustren. I per tant, el treballador, a través d'aquestes normes, es frustra. Per Marx, el comunisme ha de ser una societat de treballadors. I, en conseqüència, tots els treballs, i quan dic tots, són tots, han de ser gratificants per a les persones que el realitzen. És a dir, entén que tots els treballs han de realitzar a l'individu. Han de realitzar l'individu per arribar a l'emancipació d'aquest individu. Però això segueix sent utopista. sempre hi haurà feines que ningú no voldrà fer.
Exacte. El que m'ha sorprès abans és que deies que el treball que estàs fent no et descriu, et fa perdre la identitat. I, de fet, hi ha persones que... És molt graciós, no? Per exemple, a vegades he vist pares que presenten a fills i diuen aquest és l'advocat, el meu fill, no? El meu fill l'advocat, i després diu que es diu tal nom o tal altre, no? Que defineixen a les persones depenent de què treballen o quina etiqueta tenen, no? I, en canvi, hi ha altres persones que, sí, vaig 8 hores en algun lloc a treballar, però torno a casa i sóc tal persona amb tal família i tants amics, no?
Tot es redueix a si realment el treball que fem en realitza com a tal. És a dir, que ens fa, en aquest sentit, si ens fa ser nosaltres mateixos i ens fa arribar a aquest punt d'emancipació en tant que nosaltres som els propis amos de la nostra vida. I en moltes ocasions això no és així. I en comptes d'emancipar-nos, el que estem fent és alienar-nos, perquè hi haurà feines com, per exemple, em sorprendria que un escombriaire em digués que realitza i que s'emancipa a si mateix amb la seva feina. Vull dir, hi ha feines i feines. I per tant, tot es redueix a la pregunta de si realment el treball ens porta a l'emancipació o en certa mesura també ens aliena com a éssers humans, perquè hi ha un cambrer que treballa una barbaritat d'hores al dia, realment pot trobar moments de diàleg, valgui, com el nostre programa, no? Aquests moments són espais de diàleg, són espais de joc en els quals apareixen coses, surten coses, i en aquest cas no tots els treballs fan que això sigui així. I bé, tornant a Debord, el tema de les imatges també el trobo molt encertat, ja que a dia d'avui les relacions socials sí estan mediatitzades per imatges. Unes imatges que ens allunyen de la veritat, de la realitat, bàsicament, de la veritat i de la realitat. Les imatges ens capturen i estan vinculades a l'espectacle. El cas del cinema el trobo molt, ho encarna perfectament, no? Vull dir, hi ha un cinema espectacular que tu vas a veure i que et deixa, doncs bé, et deixa doncs, entretingut una estona, però no és un moment en el qual tu puguis arribar a pensar si... Això et porta a emancipar-te com a ésser humà. Simplement et pot arribar fins a entretenir, però i després tornes a la teva feina i torna el cicle. En el cas de Debord ho enfoca des de les imatges. És aquest cercle. Imatges, espectacle, capitalisme. I torna a començar. La solució que proposa Debord és recuperar els llocs i els moments d'oci on puguem deixar de ser espectadors, ja que ser espectador no és una activitat.
Què vols dir? Que diu que hem de deixar de ser persones passives i participar en la nostra pròpia vida.
Exacte, perquè vivim en un no viure alienats per nosaltres mateixos. Vivim en una societat de l'espectacle alienada perquè contemplar, observar, no és viure. Simplement ens dignem a veure, a contemplar, a observar, i això no ens fa ser partícips en primera persona de la nostra pròpia vida.
És com sortir de la cova, no? Per dir-ho d'alguna manera.
D'alguna manera, sí, és com sortir de la cova o posar-te en... I a mi m'agrada molt l'expressió, posar-te en parèntesi i dir, què passa aquí? I bé... La concepció del treball és això, la concepció del treball ajuda que no puguem deixar de ser espectadors. Ràdio, treball, feina, uni, exàmens, és un cercle que no acaba mai i en aquest cercle no pots deixar de ser això, espectador, veus com passa la teva vida dia a dia i no hi ha un moment de parèntesi en el qual, bé, potser això no és el que haig de fer, no és el que em satisfà. Aquests moments d'oci que planteja Debord no hi són i no podem desenvolupar un diàleg amb la nostra finitud, un diàleg que ens pugui permetre plantejar què fer amb la nostra vida. El treball ens absorbeix, fa que formem part d'un engranatge i provoca que no en siguem conscients.
Això em recorda, no sé si heu vist aquella pel·lícula d'en Charles Chaplin, que es diu Tiempos Modernos, on se'l veu en ell treballant en una fàbrica, no sé si col·loca caixes o exactament què fa, i que fa com així robòtic, no? Com si ell mateix fos una màquina i sense personalitat, no? Que això és el que potser ens fa el treball. Tanmateix, també a vegades penso, no?, que, clar, hem de pensar que Marx ve de la revolució industrial,
sí,
on
clar.
Era un individu en una fàbrica més. Clar, ara si comencem a pensar en totes les diversitats de les feines, potser algú diria, bueno, però a mi m'agrada la meva feina i
clar,
a mi m'identifica.
Clar, se satisfà, arribes perquè trobes aquests moments de... Jo parlo en casos més, diguem-ne, extrems, no? En els quals no puguis tenir cap moment de diàleg amb tu mateix, del qual tu puguis extreure una conclusió respecte a un tema, sobre una cosa. No, estàs simplement focalitzat en el que estàs fent. I no pots deixar de fer-ho, i no pots, i ja col·lapsa, i arribes a un moment de col·lapse, i bé, l'angoixa existencial va per aquí. Llavors, ara això ho porto una mica, ho extrapolo a dia d'avui, ja que sembla que de cara al futur haurem de canviar la forma d'entendre la jornada laboral. Per què? Doncs perquè cada dia hi ha més persones disposades a treballar i menys feina. I ara us pregunto, us imagineu en un futur que treballéssim en comptes de 40 hores setmanals només 15? L'historiador Rutger Bregman assegura que per treballar menys hores només cal repensar el treball i crear ocupacions que realment generin valor i riquesa per a la societat. Llavors, ell assegura, ara obro cometes, la setmana laboral de 15 hores ve d'un assaig de l'economista John Keynes del 1930. Va predir que el 2030 tindríem una setmana laboral de només 15 hores. I el més fascinant és que no va ser l'únic que pensava que passaria. Gairebé tots els economistes, tots els sociòlegs, tots els experts van predir que treballaríem cada cop menys, menys i menys. Tanco cometes. Llavors, Bergman creu que no anem per aquest camí perquè des dels anys 80 la situació es va capgirar a causa del consumisme i de l'augment de professions que no porten res a la societat. I bé, encara queda temps per tornar potser al camí correcte, no? Perquè Bergman considera que el principal problema d'avui és que no hi ha idees sobre com es vol que sigui el futur. I ell, per contrarrestar-ho, proposa una societat amb una renda bàsica universal per repartir millor la riquesa. I ell, per defensar aquesta idea de, obro cometes, primer aquest missatge és boig, la gent l'ignora, després el combat i més tard comença a conquerir el món. Així és com sempre es progressa. La idea és concebre un model on puguem recuperar els moments d'oci que Debord anuncia per tal de prendre consciència dels excessos del sistema capitalista i de la societat de l'espectacle, deixar de ser espectadors per arribar a l'emancipació.
Sí, estic d'acord, però jo no m'imagino una setmana treballant només 15 hores i tot l'altre temps. Jo crec que moltes vegades ens queixem de que no tenim temps lliure, però un cop tenim temps lliure, en el meu cas, jo a l'estiu m'entren com una mica d'atacs d'angoixa al principi,
també,
perquè dius,
també.
Saps?
Mira, una anècdota molt ràpida.
Doncs jo firmo,
Sí, no? No, jo també firmo. Una anècdota molt ràpida. Després d'un any de la universitat, vam començar les vacances feia 2 o 3 dies, i veig, obro les xarxes socials, obro el Facebook i veig un company que em posa 24 hores de vacances i ja m'he cansat. Vull dir, que entenc el que tu dius, que hi ha gent que més enllà de la feina moltes vegades no sap què fer, però imagineu-vos 15 hores. Podríem viatjar, podríem, en el meu cas, jo aprendria a tocar el violí, el piano, podria anar per la muntanya, anar... vull dir, imagineu-vos la quantitat... Es poden fer una quantitat de coses molt grans sense que necessitem tants diners, sense tenir tants diners.
És que si ens poguéssim veure estàvem fent tots els símbols dels diners a les mans.
Sí,
clar, sí. Estàs en temps lliure, però no tens diners.
Entenc,
clar, perquè 15 hores, si es paguen igual...
Exacte.
No,
però crec que això s'assumiria que la proporció que hauria de canviar. És a dir, perquè si només tal i com està muntat ara, cobrar 15 hores no vivim, no? Però bé...
De fet, en una jornada laboral de 8 hores no estem durant les 8 hores plenament productius. És que no hi ha ningú que ho pugui fer.
Vés a saber cap on anirem, però que és una idea que s'hauria de repensar, perquè cada cop hi ha molta més gent que està disposada a treballar i molta menys feina, i que el treball d'alguna manera s'hauria de repartir perquè la bretxa entre rics i pobres, o sigui, no creixés més del que està creixent encara, que vull dir... Fins a quin punt això pot arribar a succeir o no? No ho sé, ja us ho direm quan tinguem 40 anys, però fins al moment, doncs, deixem-ho aquí. I bé.
No, però jo a vegades penso, no?, que el temps lliure moltes vegades et fa trobar-te com amb tu mateix, no?, i allò que deies abans, no?, entres en bucles d'angoixa, no?, que dius, tan fàcil que seria aixecar-te al matí, anar-te'n a la uni, o anar-te'n a treballar, o fer el que sigui la teva rutina, arribar al vespre i dir, doncs, ara em poso una mica Netflix, saps?, i me'n vaig a dormir després, no?, vaig a fer unes birres i torno cap a casa.
Resulta còmode, això.
Exacte.
Ens adaptem, som com una plastilina que la rutina fa que ens amolde... que tinguem un... una espècie de motllo, exacte.
Però si estéssim permanentment de vacances...
Però no us passa fent algun treball de la uni? Algun, no sé, has d'entregar un TFG, per exemple, no? Tens tota la Setmana Santa i dius, m'organitzo, saps? Però quan tens, a mi em passa, quan tinc una quantitat de temps extremadament gran, com pot ser tot un dia, que a vegades la gent dirà, oh, tot un dia no és tant, no? Però a vegades per mi és molt, i arribes al final del dia i no has fet res, no? A vegades crec que les feines, no? Quan més ocupat tens els temps, més productiu ets.
Sí, jo crec que sí.
Però clar, si ens obsessionem amb la idea de ser productiu, ja aquí podríem fer un debat fins a la fi del món.
Quina és la finalitat que tenim com a tal, no? Ser productius, llavors, clar. Jo crec que aquests moments de diàleg amb tu mateix són els que realment t'han de fer veure que hi ha més coses més enllà de la teva feina, que està bé, que la teva feina et pot arribar a satisfer, eh?
Clar, i també,
estic encantat.
Aquí dependrà molt del tipus de feina.
També.
Perquè clar, n'hi ha que són més intensives amb el factor humà i altres que són més en... de processos que has de fer més com de robot. Però clar, si ets mestre o si ets segons quines professions de tracte amb alumnes o amb clients, sí que pot ser més intens a nivell personal.
Tot depèn exacte de la feina, però jo no ho veuria malament perquè fins a quin punt arribarem si anem amb aquest model de 40 hores. Vull dir, hi ha molta gent que no pot treballar. I el treball és, bueno, com em comentàvem fora d'antena, és un bé preuat que si no n'hi ha per tothom s'hauria de repartir. Perquè al final... si alguns troben satisfacció en la seva feina, deixar-ne alguns fora és injust, també. Per tant, en aquesta entrevista que li feien a Bergman, li han fet en diversos mitjans i en un diari digital, afirmaven que si això arribava a ser així, un dels reptes que tindria la humanitat durant el segle XXI és a com omplir el temps lliure. que en principi sona bé, tampoc és per tant, però clar, si arriba, imagineu-vos aquestes sensacions que tenim durant l'estiu, que se'ns fan molt, a vegades l'estiu se'ns fa llarg i ara no, i bé, alguns potser no, però alguns d'altres sí, dius, ostres, llavors què farem amb 15 hores setmanals? Doncs bé, fer altres coses, sortir a córrer, llegir més, jo què sé. No sé,
sí, s'amplien les ofertes d'entreteniment.
Sóc un idealista, deixeu-me en pau.
Però clar, però el que estaves dient ara eren entreteniments individuals, no? El que a mi em sorprèn molt és que arriben vacances, no? I el que li passa a moltes parelles, no? Se'n van de vacances amb el seu marit, es miren a la tombona allà a la piscina i dius, què faig amb tu, no? Que hi ha molta gent que... Molts divorcis després de l'estiu.
Perquè, veus, perquè els moments amb tu mateix no hi són. Com que els moments amb tu mateix no hi són i som com un engranatge que viu dia a dia com un engranatge, quan arriben els moments aquests...
És quan ja els, ens quan qüestionem... Ja,
que és estem... quan ens qüestionem què estem fent, amb qui estem, si coneixem realment la nostra parella o no. Si aquests moments hi són sempre, sempre et podràs anar tu replantejant a tu mateix. Jo sempre ho plantejo amb el diàleg amb tu mateix, per arribar, no sé, a tenir aquesta sensació de poder, de no sorprendre't, d'arribar, imagineu-vos, 40 anys treballant d'una cosa, canvia la teva feina i se't va el món a terra.
Ah, però és que no tothom és tan valent, de dialogar amb ell mateix.
Doncs aquí és on hauríem d'arribar.
A mi tot aquest debat em porta allò mateix que per ser feliç també has d'haver sentit dolor. Doncs clar, per disfrutar unes vacances o el temps d'oci has d'haver hagut de fer treballs, tenir feina, tenir... Llavors sí que et senta bé. En canvi, si permanentment també estem com de vacances, poder sí que... Sí, disfrutar, pots disfrutar, però...
Acaba com deixant de tenir color, no? Una mica tot...
Però després de tot l'any que et vingui un mes que dius, ara aquest mes no penso fer res...
Sí, sí.
Home.
Vaig llegir un article que deia, diu, estar de vacances és dormir quan vols i menjar quan vols. És tan senzill com això, no?
Clar,
acaba,
perquè...
acaba sent això.
Sí, perquè si no anem amb les hores pautades.
Amb les hores pautades. I mira que a Espanya tenim fama d'agafar-nos 2 hores per dinar,
la
migdiada, etcètera. Acaba sent tot com ens agafem el nostre temps, no? Doncs, bueno, el nostre temps aquesta temporada ens l'hem agafat fent diàlegs i, doncs, aquí...
Dialogant molt entre nosaltres mateixos.
Exacte, sí, passivament i entre nosaltres.
Així
i
no
espero que...
Així no tindrem crisis existencials quan tinguem una edat més
avançada.
Quina
sort que tenim, Adrià.
Sí, som... Vamos, estem aquí i...
I esperem que també us haguem fet dialogar a vosaltres, els oients, amb vosaltres mateixos, amb altra gent, que haguem pogut ser algun tema de conversa, perquè, de fet, hem tocat molts temes, però és que l'actualitat i les persones mai deixaran de donar oportunitats a periodistes, filòsofs, pensadors, sociòlegs i tot aquell que es vulgui aturar uns instants a mirar la nostra societat, a dialogar i reflexionar on som, per què som aquí i on anem. Moltes gràcies, Cels, per estar al nostre últim programa avui.
A vosaltres, a vosaltres.
I moltes gràcies, Adrià, per ser el meu company de viatge a Bogeria.
Gràcies a tu, Elsa, gràcies a tu.
I moltes gràcies a tots aquells que ens heu escoltat per molts anys fent ràdio i bona nit.
Bona nit.
Bona nit.
I si els vostres caps us deixen i tot funciona i sabeu la vostra regulació i si no us ha quedat clar, torneu a escoltar el programa o si no us passaré el número d'en Cels, que tingueu molt bones vacances, molt bon estiu i una mica de sort, ens tornem a trobar al setembre.
Fins a la temporada que ve, exactament. I a disfrutar del sol, de la platja, de la muntanya, del que vulgueu tots i a disfrutar tots.
Diàlegs amb Elsa Cano i Adrià Giró.